Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis, benvinguts a Mossega la poma, un capítol que hem enregistrat en pocs dies de diferència del darrer, que va dir que al Marc li ha agradat força, tot i que no ho va ser.
Jo me l'he sentit a mitges i em va
agradar. A mi m'agrada, m'ho he passat molt bé.
Xulo, sí.
Però escolta, aquí...
I molt bé per editar, perquè no veu fer quasi...
No.
Escolta una cosa, Tomàs, aquí l'únic home de veritat sóc jo, eh? Aquí, tu, ai, tinc Covid, no puc gravar, placem-ho. Aquí jo amb Covid
patapam,
i gravant.
Patapam.
O sigui,
però el tema no
com
és
com un home de veritat.
COVID, no. És quins símptomes et porti el Covid. ¿Vale? Jo vaig estar molt...
No parlem de símptomes. Aquí...
Perquè no ets un home de veritat, per això, clar, els símptomes van depenent d'això.
Jo com que tinc el contracte amb Catalunya Ràdio, també va haver-hi un Tots al Blitz que el convidat va ser la Covid. I ja està, ho feia amb mi i ja està, i no passa res.
Bueno, nois i noies i oients, benvinguts a Mossega la poma, com us deia. A veure, des de Los Angeles surten trens carregats de paquets d'Amazon i d'altres e-commerce, són només d'Amazon, I ho fan des del port de Los Angeles cap a tot Estats Units.
Una pregunta, Tomàs, per què, si estem parlant en català i en anglès, també es diria Los Angeles bastant semblant, per què ho dius en castellà? És una pregunta real.
Perquè és més peliculero.
Perquè Los Angeles és en castellà, igual que Santa Mònica o Santa Fe, no?
Sí.
Ja, bueno, però si ho pronunciessin allà, de fet, no dirien...
Los Angeles.
Bueno, allà ho pronuncien City fatal. I fan
que... L.A. Sí,
Los Angeles.
L.A. City.
Exacte. Los Angeles.
A lo que anava.
Digues Los Angeles. Ja
ara és un campament de homeless a l'aire lliure, però bueno.
Bueno, sí, exacte. Bueno, igual que San Francisco.
Tot allò del Venice Beach, allò del Venice Beach i dels vigilantes de la playa i tot allò, es veu que ara és un campament de homeless a l'aire lliure brutal.
Sí. Bueno, el que us deia dels trens, que surten cap als Estats Units plens de paquets d'Amazon i d'altres e-commerce. Diu que des de fa unes setmanes no paren de patir assalts. I tens així...
En marxa! No, però assalts... En marxa. Això és, per això jo t'ho he proposat, sí. Perquè, o sigui, és que jo estic hasta a favor dels... O sigui, quan veus una pel·lícula d'aquestes d'assalto a un tren, o sigui...
El que vol és que ho gravin, no?
Que ho gravin, o sigui, vengin. El primer capítol de Firefly ja és un assalt amb un tren. En el llibre de Boba Fett hi ha un assalt amb un tren.
No,
ja ha sortit Boba Fett.
No, us heu fet el programa sobre la
idea. Un moment, que li ha faltat a Firefly i això, per qui mira, Boba Fett, vale, per aquí no passo. El segon. És el primer que van emetre, però és el segon capítol.
És veritat. El pilot no és l'episodi del tren. Però perquè hi ha el pilot.
De Train Job.
Exacte.
De fet, és dels capítols més fixets.
Ara entrem en detall amb el que passa amb els trens, però que sapigueu que...
Veieu Firefly,
de la quantitat,
sí, s'ha de veure. Si algú no ha vist Firefly, els últims 5 anys... O sigui, sí, això és com les vacunes que caduca. Si no has vist Firefly els últims 5 anys, has de veure Firefly. I has de saber tocar amb la guitarra la cançó del Jamestown i la intro.
Exacte. La vaig portar durant molt de temps al mòbil de tot.
Clar que sí.
Ara porto de Mandalorian. La vaig canviar per Mandalorian, però la vaig portar durant molts anys, la guitarreta de Firefly de so de mòbil.
Clar que sí.
Bueno, tornem als trens i als paquets d'Amazon que hi ha. Mira, mireu si és tan bèstia la quantitat de paquets i embalatges que estan a les vies que han fet descarrilar un tren. Hòstia. Brutal.
Però, sí, però per que hi ha els paquets a les vies, els cartrons.
Clar, la gent obre i mira si el que dintre té valor...
Escolta una cosa, els americans no en saben. Valor... A veure, el Charles Babbage, que era el senyor que li va ensenyar a l'ordinador a l'Ada de Lovelace i tothom està amb l'Ada de Lovelace com a primera programadora de la història, doncs el senyor Charles Babbage, que és el que va inventar la màquina aquella com el primer ordinador que es pot programar amb tecnologia de la màquina de vapor, amb engranatges i tal, un dels seus invents amb els que va fotre calés va ser una cosa que es deia el cow catcher. El cow catcher és aquella cunya que es posa davant dels trens perquè bàsicament...
Que diria que aquí es diu apartavaca.
L'apartavaca. Doncs és aquella cunya que es fot al davant catcher. I que serveix tant per apartar neu com per sobretot a Anglaterra fotre'ls un cop a les vaques i que surtin cap al costat. amb el qual dius, escolta, si tu li fots un cow catcher, doncs a davant doncs pots treure els paquetets aquests de cartró d'Amazon de la via. I al final és, escolta, una...
Hem de tornar a la tecnologia antiga.
Els trens ja no porten cow catcher.
És el problema, és el problema. Hem de tornar a la tecnologia del segle low-tech, solucions low-tech.
Bueno, aquest serà un tema que teòricament hauríem de parlar després, d'això va acabar de fer la intro. Facebook ha creat noves patents sobre el metavers que comencen a fer molta por, és un altre tema que anem de parlar. També hem de parlar de l'ús de bioreaccions per fer perfils i vendre anuncis o manipular-nos, que és un altre tema que tenim ara en cartera, i el Raül porta molts dies que el portem aquí, el fem venir per parlar de coses de feina que relacionada amb ells, amb temes de cripto i tal, i no vol parlar d'això. Ell vol parlar de les sèries que li han tocat els pebrots o les pel·lícules que no li han...
No, jo ja vaig dir el que... No el que pensava, sinó la veritat suprema de Boba
Fett. La veritat
Fett,
suprema.
La
sí.
Que jo li recomanava anar al gimnàs i fer una sí, miqueta
de dieta.
Ara parlen
de sèries dolentes. Ara parlen de sèries dolentes. En la sèrie de DC de Flash, hi ha el personatge que fa de l'Elongated Man, que em sembla que en castellà deia l'ombre plàstic, l'ombre elàstic o una cosa així, que té un llibre que és el The Book of Ralph. I perquè ell escriu les seves veritats, que són autèntiques, però brullades, doncs hi ha el Book of Raúl.
Bueno, doncs això. Tot el que hem dit abans, més el book del Raúl, el llibre del Raúl, conformarà aquest episodi.
Jo crec que tenim títol, eh? Tenim títol de programa, eh? 15... El llibre de Raúl. El llibre del Raúl. The Book of Raúl.
Això, The Book of Raúl. Episodi 505, temporada 15.
Pues mira, estem en una forma similar, eh? Ho ha fet i jo.
Sí. Bueno, però tu no fas la d'això. Bueno,
jo se suposa més que no faig molta por. Clar, jo ja és normal que no faci por, però ell n'hauria de fer i fa una mica de paneta.
De coseta, sí, de paneta. Bueno, temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Reprenem, si voleu, el tema de la sala al tren d'Amazon, perquè el que més em va sorprendre, llegint les notícies...
No? L'assalt al tren
d'Amazon. Sí.
Assalto al tren
singular, només ho han fet un cop?
No, a varios trens no han sigut ni un ni dos. De fet, es veu que la companyia que és Western Pacific, em sembla que és una d'aquestes molt conegudes que canvia que gestiona els trens, havia fotut fora a diverses persones, al personal de seguretat, vale? I arrel d'això van començar aquests robatoris, que era entrar dintre, el tren en marxa, obro el que hi ha...
Això sona Fast and the Furious, primera pel·lícula, eh? O sigui, cotxes al costat del tren, dic allà, tirar ganxos, saltar en plan pirates, entrar dintre...
El que passa que el que és trist és que el perfil de les persones que arrisquen, perquè, a veure, en el fons estàs arriscant la vida, perquè estàs en un tren en marxa, m'entens? Gent que no té llar... vull dir que no són grups organitzats ni gran màfies i tal, sinó gent que no té un duro i que ho fa per sobreviure, vull dir que és una cosa terrible, ¿vale? I les imatges que són espectaculars, perquè sembla que hagi passat allà una tribu de zombis,
sí, vaig veure,
és que
algo, sí.
Totes les vies estan plenes de
Tusken,
de paquets,
Tusken, guerrers Tusken. Són terrers Tusken que han tancat el tren. A veure, escolta, dos coses. Una no seriosa i una seriosa. A veure, la primera és que la solució al problema és carregar cadascun dels trens amb un Steven Seagal. Poses un Steven Seagal a dalt dels trens i ja ho resols. Ja hi ha un...
I és un altre que no recordeu. Que quan era
no,
redacció
però anava,
es movia
anava el xerif. Anava el xerif del condado i los federales.
No, Steven
Seagal... Anava això en el tren.
Steven Seagal era un altre que quan feia pel·lis d'acció es movia poquet, eh?
Sí.
El dolent va fer molt
era de cartó.
I ell es movia poquet, no estava la cosa...
Només movia la cara i amb el temps el botox tampoc...
Exacte, sí, però poca broma. Aquest sí que quan havien agafat i fent dir algú que havia dit tu ets un xulo, no sé què, les pel·lícules, no sé què, i s'havien juntat amb algun dojo per fotre's de pinyos, els hi queia a sobre, eh? Perquè,
però Steven Seagal sabia armes.
No, l'Steven Seagal té el seu propi dojo d'aikido a Japó.
D'aikido.
O sigui, ell és mestre d'aikido a Japó. Dóna classes d'aikido als japonesos. O sigui, realment és bo amb lo seu. O sigui, xulo putes, tot el que tu vulguis, però realment sabia, el que sabia fer ho feia. I el que passa es movia poc perquè el que ell feia és el que ell fa en el seu estil de lluita. De fet, canviava d'equip de dobles a cada dues pel·lícules perquè és que els hi pagava de veritat. O sigui, deia, va, veniu i jo us pagaré. I això és no era així com... Per exemple, en el món, si algú recorda la gran pel·lícula que en el llibre d'en Raül està escrit que és una gran pel·lícula, estic segur que és Golpe en la pequeña China. Estem de...
Hòstia, home, sí, però és d'aquelles que dius... Crec que és una gran pel·lícula perquè no l'he tornat a veure en 30 anys.
Segurament, però és sí. Una...
Crec que si l'havies vist després dels anys 80 o començaments dels 90 i la veies ara, diria... Uf,
però, hòstia, quina portada allà. Té,
en el, tu. En el Golpe en la pequeña China hi ha aquella escena on entra el Jack amb el camión, vale? I se li planta davant el xino aquell amb els bigotis aquests cap a baix, així com si fos un xino mexicano.
Com el mestre de Kill Bill, més o menys, no?
Doncs, aquell senyor és el coreògraf de lluites de la meitat de les pel·lícules d'acció amb què hi ha hagut lluites a Hollywood des dels anys 80 fins pràcticament ara, que es deu haver ja jubilat aquell senyor. El Steven Seagal no era coreògraf. El Steven Seagal és dir, poseu una càmera aquí que vingui algú i jo li foto un castanyot. I els hi anava corrent i punt, i no hi havia. Bueno, l'altre comentari és, el tema que diu en Tomàs és seriós en el punt de vista de que comença ja a veure's que als Estats Units se'ls està anant a la cosa de les mans. I la desigualtat social i el cachondeig que tenen regulatiu i tot això se'ls està anant a les coses de les mans i se'ls està muntant una anarquia per allà. I no m'agradaria estar vivint a Califòrnia actualment. De fet, la gent que té peles que està a Califòrnia està fotent el camp ja fa molt de temps. Ja fa temps que ho estem parlant, però és com un tema exponencial.
Quan
o sigui, que hi hagi se'ls atrença. És que no...
Quan la gent que té molts diners se'n va, Elon Musk i companyia, els diguéssim, els grans poderosos, hi ha tota una classe alta, ja no dic mitja, classe alta, que els segueix i molta gent després ja no es queda. Vull dir, al fin... Però aquest fenomen no és ara. O sigui,
també,
ja estem
també
veient,
penso una cosa,
de... Fa molt de temps que van fugir dels centres de les ciutats.
T'anava a dir que Califòrnia, vull dir que no és un barri petit, que Califòrnia que deu tenir més gent que l'estat espanyol. Sí. Així a ull, eh?
Sí,
ojo, vull dir que Califòrnia... Jo no hi he estat, però estic segur que hi ha 100 Califòrnies diferents. Vull dir que no, que segur que...
Parlem de les grans ciutats.
Però fins i tot de les grans ciutats segur que hi ha moltes... De fet, Los Angeles és una metròpoli a nivell del que és l'àrea metropolitana. És una cosa de bojos, de gran...
Llavors, no arriba a la population d'Espanya, però quasi 40
milions. Quants en té Califòrnia?
40 milions.
Pues, per això dic que compta que...
La meitat
està
a Los Angeles.
A Espanya o a Polònia, no sé què. Vull dir, compta que és molt gran i hi ha molta gent.
Cert, però i també és veritat que hi ha moltes Califòrnies, la Califòrnia interior o la Califòrnia més rural, que n'hi ha, existeix i està molt xula, és una altra història. Però sí que és veritat que en general, als Estats Units i en general i en Califòrnia en particular, perquè a més Califòrnia, com havia estat i continua sent un motor econòmic molt gran, havia tret gent de tot tipus, o sigui, gent que en sabia, gent preparada, tal, però també havia tret gent que intentava anar allà perquè sabia que si es buscava la vida d'alguna manera podia tenir feina o fer alguna cosa, ¿vale? Com les coses han anat canviant i han anat a pitjor, doncs hi ha molta gent que és que, a més, en un país que no té cobertura de seguretat social, la gent es queda al puto
car. No és només això, Tomàs, el problema que hi ha és que per algun motiu les lleis de l'Estat afavoreixen, o sigui, permeten que hi hagi gent vivint al carrer. Vale? No els hi toquen els collons. Així és com hi ha altres estats que diguéssim... A veure, si pensem també en la pel·lícula Corralado, tot el merder del Rambo comença perquè apareix el Rambo passejant a dintre un poble que arriba caminant fent autostop i el xerif li diu, no volem aquí vagabundos, fora d'aquí. I com que no se'n va, el foten a la presó i li foten d'hòsties i tot això, i llavors el Rambo després els mata a tots. Vale? Però...
Perquè és un veterà de l'exèrcit dels Estats
Units.
Sí.
És un boina verda.
I pot matar qui vulgui.
Amb això no es juga.
Exacte, és un boina verda i d'això. Però la idea és que hi ha molts estats que, diguéssim, que entre com aquí no permitimos vagos. Vale? I llavors, uno, dos, que això es pot fer o donant-los cases i fent programes d'inserció social i tot aquest tipus de coses, que seria una mica l'aproximació que tenim aquí, i allà els deixen estar. I recordem que em sembla que va ser a Las Vegas que van dir escolta, que els homeless, com que estem en confinaments, el que van fer va ser fotre cinta americana al terra dels pàrquings i dir aquí no et pots moure. Així de heavy, d'estúpid és la cosa. I llavors, el que sí que han fet és que el California ha tret a molts homeless de tot els Estats Units que van a viure allà. Mm. I el problema està que molts d'aquests homeless no només és gent que sigui pobra, sinó que és gent pobra perquè a més tenen algun problema d'addicció o de malaltia mental. O sigui, tenen problemes amb la droga o amb la droga o amb l'alcohol o alguna malaltia mental i això. El tema és que ho estan atraient. I després hi ha un altre problema que tenen a Califòrnia és que de fet, si a Califòrnia hi ha hagut tanta inversió i s'ha fet tanta inversió, per exemple, en startups i en coses virtuals, és perquè sembla ser que muntar un negoci real en el, on vens productes i serveis, on hi ha anat uns implicats i has de tindre una paradeta que obres, es veu que les normatives doncs, són, jo que sé, equivalents, jo que sé, a les d'Espanya, i això els genera molts problemes. I per això doncs, és més fàcil dir, jo obro una botiga virtual i no tinc que demanar permisos.
A part que tot està caríssim, l'allotjament, cases...
Tot està caríssim cara... respecte del cost de la vida. És a dir, si els sous són de 1.000 euros i els lloguers valen 1.000 euros, estan caríssims. Si els sous són de 3.000 euros i els lloguers són de 1.000 euros, doncs potser no són tan cars.
Ja, el que passa amb això, Marc, t'ho dic perquè jo això ho vaig veure en primera persona a Irlanda, a Dublín, és que no tothom té la mateixa escala de sous. Mm-hmm. I això clar, o sigui, a Dublín clar. Passava, però a Califòrnia, és de fet, tot això ve d'allà, aquest tipus de disparitat de sous. Llavors, clar, és veritat, si tu te'n vas a Dublín i a treballar per una de les Big Tech, tot està caríssim, però el teu sou també és caríssim, per entendre'ns. Llavors, o sigui, està tot bé, està molt ben equilibrat. Vull dir, és car, hi ha molt problema d'allotjament i tot, però pots mirar bé, no hi ha cap problema. El problema és tota aquella gent que et creues pel carrer i no està treballant per una Big Tech.
I estic convençut
clar,
que en
cine... Molts,
I que dona serveis als senyors que treballen amb una Big Tech, perquè bé, has de menjar, t'han de...
Sí, o el que ven cotxes,
el mecànic,
clar, vull dir que al final la gran majoria de gent... És veritat que Irlanda més és un país petit en població, llavors això potser encara es nota més, però que la gran majoria de gent no treballa per una Big Tech. Llavors, clar, tot estava a preu de... O sigui, a cost nostre, per entendre't. I pensava, hosti, la gent que està aquí i té sous, és veritat que el sou mitjà allà és més alt que el d'aquí, però no us penseu que tothom cobra el sou d'estar treballant a Amazon o a Google allà. La tecnologia. Sí. I dius, hòstia, saps? És que... I tenen un problema a nivell de casa, o sigui, a nivell d'allotjament, de serveis i de tot, és supercar. Llavors, aquest és el problema, que a Califòrnia segur que també passa, que si tu estàs dintre del mundillo aquest dels que es guanyen bé la vida, si Seattle, per exemple, també passa. Si tu estàs treballant allà a Amazon o a Microsoft o a bueno, qualsevol de les que tenen les altres, doncs molt bé. Però si no estàs en aquest mundillo, compte, perquè... Tots et disparen...
Millor si muntes un servei per als que estan treballant a Microsoft i companyia, aquests són els que s'ho poden pagar, els amb serveis premium. Suposo que el Sinner sí. Ens dirà de tot, en Sinner i els altres que estan vivint als Estats Units ens diran de tot, perquè ens estem equivocant a tope, però jo el que volia dir és que si generes un percentatge suficient de gent que està en un estat de desesperació i que no tenen la percepció de que no tenen res a perdre, no hi ha qui els controli. I l'atac als trens és un símptoma més, és dir, què pots fer? Ficar-me a la presó? Bueno, vale. I per això et dic que la solució és l'Steven Seagal.
Aquí no passa amb trens, però aquí jo, quan parlo amb els d'UPS, de fet avui he parlat amb un, el dia que surt l'iPhone 9 els rebenten els camions i se'ls emporten, també. O sigui, que no assalten trens, però que aquí passa...
No, sí, les coses cauen dels camions des de fa molt de temps i després surten a Wallapop i eBay...
La famosa PlayStation que s'ha caigut un camió, però la casa està impoluta.
Sí.
Sí, sí, les coses cauen dels camions. I a veure una cosa, i ara fa 20-30 anys et trobaven el radiocasset del cotxe i te n'anaves en els encants a comprar el teu radiocasset.
El teu.
I estava allà. La policia t'ho deia, vés allà que trobaràs el teu radiocasset, el teu barato.
Saps que ja tornen a haver-hi això? O sigui, això de que rebentessin els vidres del cotxe va passar. Sí que és veritat que havia quedat un remanent, per exemple, si tu te'n vas al centre de Barcelona i deixes el teu cotxe aparcat a sota de del Passeig de Gràcia, en el pàrquing famós
de
Passeig de
Gràcia,
tens un 90% el sàbat. Sí, tens un 90% de probabilitats que, com deixis qualsevol cosa a la vista, te'l rebentin.
Sí, que és molt bo, perquè hi ha la porta aquella que has d'entrar un codi, però està oberta sempre.
Sí. I a sobre, el primer que llegeixes quan baixes pel pàrquing és qualsevol no cosa que passi dintre del teu cotxe. No és la seva responsabilitat.
Això sí, et cobrem per minuts. Eh?
Sí, sí, sí.
I et fem caminar per tot el pàrquing perquè les màquines de validar no funcionen i has d'estar caminant tickets? I aquests minuts també te'ls cobrem.
Bueno, doncs el que us volia dir és que això de tornar a rebentar cotxes de aparcats al carrer et torna a passar. Vull dir, no és des de la pandèmia que està tornant a passar. Vale? Que
tinc un col·lega que li va passar fa poc a Sabadell. Li van rebentar també el cotxe i li van agafar tot. Vull dir que no
aquí no es pot deixar res a la vista.
No. Vale. Anem avançant de tema, si us sembla.
N'he parlat del llibre.
Ah, sí? Voleu que parlem del llibre? Jo crec que sí, abans d'entrar en temes de patents de Facebook i altres coses. Vinga, va. Fes aquest rant, Raül, que no pots
fer. No, no,
jo tinc la resposta.
El que s'ha de justificar és el Marc.
No, però abans d'això, un moment, una petita introducció pels que no som mega friki. Algú ha fet és aquell del casco, no? El que porta...
Sí, la introducció de la sèrie és dolenta, però el Marc diu que és bona, per tant, s'ha de justificar ell.
No, jo no... La meva posició no seria que és una sèrie bona, ni una obra meva. O sigui, el Boba Fett, recordem, és un personatge que surt a l'Imperi Contraataca i al principi del Retorno del Jedi, i és el senyor que s'emporta el Han Solo amb carbonita i se l'emporta cap al Jabba el Hutt.
Que diu com 5 frases entre les dues pel·lis.
Sí. I un crit.
I surt com 10 minuts. Jo tampoc he entès mai per què es va fer així, per què es va fer tan
sembla
icònic.
Ser, un personatge sembla que ser que va sortir, va sortir el tràiler. Quan es va emetre en els cines el tràiler del Boba Fett, d'Imperio Contraataca, va sortir en el tràiler. I es veu que es va generar molta, molta expectació als Estats Units amb els fans, tant que la gent de Lucasfilms ho van detectar i van treure la figureta.
Ha de ser algú així.
I va, abans de que sortís la pel·lícula. I llavors ja
sí, de fet,
hi havia molta expectativa que fotia aquell home.
I de fet, hi ha imatges de lo típic allò que fan als Estats Units, o que abans ho feien més, les parades de llocs on abans d'estrenar-se l'Imperi Contraataca...
Encara es fan, sí. Ara no es fan pel Covid, però encara es fan.
Doncs, abans d'estrenar-se l'Imperi Contraataca, quan feien coses de Star Wars, sempre sortien Stormtroopers, Darth Vader, i també sortia Boba Fett, que no havia sortit ni a la pel·lícula. O sigui, no és el que així que dius, Marc, que van identificar que allò estèticament cridava molt l'atenció i el van apretar molt a nivell de màrqueting i per això es va convertir en un personatge.
De fet, el Lucas va tindre l'habilitat en l'atac dels clones de convertir el Boba Fett en un dels clones. O sigui, de deixar els clones en el pare del Boba Fett i fer que el...
Tot i que a mi això no m'agrada la trilogia original, tot allò d'anar enxufant coses de lo d'abans, en plan de que surtin R2 i 3PO, que saps que Boba Fett surti com a nen, és com anar fotent allà
i totes les guerres clon es basa en una frase que diu l'Alec Guinness en la primera pel·lícula, diu, tu pare l'Ucho conmigo vas fer guerres clon, punt! I a partir d'aquí t'inventes tota una narrativa i unes sèries d'animació alternatives. Però i fixa-t'hi que, a més, ja es busca la idea de que en algun lloc es deia que portava una armadura mandaloriana i d'aquí surt tot el tema del Mandalorian i tota la història. Però, a veure, jo aquí...
Tot, això havia estat molt, molt desenvolupat en el que era el rerefons de Star Wars de tots aquests anys, perquè els jocs que segurament són dels millors jocs que han fet mai de rol, el KOTOR, el Knights of the Old Republic,
sí.
L'1 i el 2, el Revan juraria que ja era mandalorià. O... Vull dir que
sí,
que és un mandalorià diferent al que després fan a les Clone Wars, Però vull dir que sí que és una cosa que havien tirat molt del concepte aquest.
Però llavors, jo el que deixaria clar una cosa, és a dir, si, per analogia, si la sèrie de Mandalorian és rotllo Kurosawa, Los Siete Samurais, de fet, fins i tot hi ha algun episodi, diguéssim, sí. Que ho recorda i tal. O sigui, Book of Boba Fett és espagueti western. Però espagueti western sense enclinisme. O sigui, pràcticament amb en Bud Spencer i en Terence Hill. O sigui,
A mi, justament és això. Això és el que t'anava a dir. El problema és que la sèrie està molt ben feta. I la història que expliquen està bé, i el to que té i tot, si això m'agrada.
Agafes l'ombrellet llamado caballo
i tot allò. Estan intentant fer un western seriós i de penya xunga, i en lloc de Clint Eastwood el protagonista és Bud Spencer.
Sí, i el Terence King.
I jo tinc, a mi això em genera una desconnexió mental brutal, perquè hi ha moltes escenes on en teoria ell fa molta por, i entren en combats contra molta gent i ell com intenta, saps? És que és el Boba Fett del Retorn del Jedi, o sigui que en teoria el Sarlacc ha passat uns quants dies, no ha passat res més, i després passa un temps amb els Tusken Raiders i ja està la sèrie. I dius, però és clar, però és que no fa por ningú, si és que cada cop que s'enfronta algú l'haurien de matar. Si és que el combat que fa contra el Buki, mireu-lo bé, ja ho dic, és inconscient, si és que a mi em trobo de la sèrie, no puc, però el combat que fa contra el Buki està quiet. Cada cop que el tira al terra, o sigui, el tio és... Perquè és que l'actor té 60 o 61 anys, o sigui, que és que no és culpa seva. És que se suposa que ho ha fet. Quants anys podia tenir el Retorn del Jedi? 25? No li ve mai la cara.
Bueno, és més gran que... El Boba Fett, el Boba Fett surt que té com uns 12 anys en l'atac dels clons.
Sí, no, exacte.
Amb la qual cosa passen totes les guerres clon, és a dir, potser té ja 18 anys, tindrà 18, 19 anys o 20 anys més que el Luke. És a dir, que pot tenir 40 anys.
Però si tu el veus al Retorn del Jedi o a l'Imperi Contraataca, no és això. El cos que té no és d'algú de 40 anys. És el que vull dir. O sigui, és algú que
fa molta de cura... cosa, és un senyor de 40 anys, catxes d'allò, sí.
Suposant que fos 40, que jo crec que és més jove, però suposant que fos 40, cau al Sarlacc amb 40 anys. Com pot ser que quan surti tingui 60? Això és el que conceptualment...
Però bueno, o sigui, no és el que fan és... Li parlen de les cremades d'àcid. El que passa és com és possible que estigui gordo. O sigui, no pesen los años, pesen los kilos.
Sí, i fins i tot jo puc comprar això que diguin, vale. Però llavors fes una sèrie que giri al voltant d'això. El problema és que fan una sèrie que giri al voltant de que fan una por que te cagues, els dos, ell i l'amic Nguyen, i són dos persones de 60 anys. I és que es nota, o sigui, el combat que li fan quan s'enfronten contra varios, tothom està parat. Mireu, encara que sigui coreografia, clar, quan li poden posar un doble, no, però quan es creia un doble, tothom està parat, perquè els seus moviments són lents.
Això és una mica com una pel·li, una sèrie cutre que va entrar...
Sí, i ojo, perquè 20 anys no és el mateix... O sigui, 20 anys són 20 anys, però no és el mateix de 20 a 40 que de 40 a 60.
Clar, i a més...
És que no la vida no passa igual.
I a més no és tan especial bona forma, perquè és que a més en la batalla aquella que fa contra el Buki quan surt del Tank Bacta, és que no, o sigui, que no està. I llavors, és el que et dic, o sigui, és una sèrie de fer por quan dius, si és que t'han de matar cada capítol. Si és que si jo fos un crime lord allà de Mos Espa, és que el matava el dia següent. Si no fa por a ningú.
Home, igual que
en defensa d'en Boba Fett, dir, si tu estàs amb un tanque de Bacta que en principi t'estàs curant i estàs subat i estàs somiant en l'època que tornaves a dalt d'un bant amb els Tusken, i de cop i volta et treu un buki de l'aigua i et comença a repartir hòsties. A veure, no fer-se caca és suficientment coratge.
Marc, l'armadura de Mandalorian, quan ja apareix a la sèrie de Mandalorian, que això és un spoiler, però bueno, ja fa temps, li fa una mica de més a camilla. O sigui, surten els dos junts i el Mandalorian, l'armadura, pel pit, li baixa recta, que és com li baixava Boba Fett al Retorn del Jedi, ¿vale? Però a ell li va i és com si jo em poso un poncho. És que no li baixa recta. Però que és veritat. Si és que es veu.
Quina imatge, Raül. T'ho acabo d'imaginar amb poncho i con sombrero
mexicano. Et falta el bigoti i el guitarrón.
Et va molt.
Clar, però mireu-lo. És com si fos un senyor feudal de l'edat mitjana, gordo, amb una panxa cervecera que te cagues amb l'armadura a sobre.
Però a veure, hi ha conyes molt divertides. No, a veure, hi ha conyes molt divertides. Les històries que es porta amb els bantes. La persecució aquella mal feta expressament com a càmera, la persecució a càmera lentes amb motos tipus mots
d'aquelles
les motos cromades de color morat i rosa enmig d'aquell lloc, amb tota aquella pols, amb el planeta de Tatooine, que és allò tot amb colors terrosos i tot ple de pols, i aquelles motos lluents cromades, fantàstica.
Tinc el navegador ple de pestanyes.
S'ha d'entendre com un espagueti western que expliquen a Ventis i...
Però és que a més el magma, el bo és que us fa cas, perquè va...
No, jo tinc... Cada vegada que diuen una frase tan que de no sé què, el Sarlacc, que és el bitxo aquell gegant, ara me'n recordo que se'l va menjar, tinc tot el navegador ple de pestanyes per saber què és cada cosa, i vaig recordant més o menys de les pel·lícules.
I cada cop va pitjor. Està fent Robert Rodríguez la seva merda de sempre, que el primer cop va fer molta gràcia, el segon també, però està fent amb Star Wars i no li pega, perquè ja no és per fer spoiler, perquè no ha passat encara. Però és que es veu tan obvi que acabarà fent Boba Fett amb aquell bitxo tan gran que li regalen al final del quart
capítol. Evidentment!
És que es veu tan obvi que serà tan ridícul...
És un rancor.
Que...
Magma.
Vale, bueno, el Marc ja ha fet l'espoiler.
No, ei, qui no miri la sèrie, qui no s'hagi mirat tots els capítols i estigui escoltant això, s'ho mereix.
Però el Rancor ja surt en les pel·lícules.
Ja fa com a 3 capítols que va sortir el Rancor.
Aquest bitxo ja l'havia vist. Sí.
Però que ho estan fent perquè acabi fent de Muad'Dib al Rancor, és que és ridícul. O sigui, em sap greu, però és ridícul. És que tu mateix rius.
És clar que sí, és que... però no, o sigui, si més enllà del segon capítol ja no ens ho seguim a fer... El problema és que esperàvem una cosa Mandalorian. Vale.
Però que és que ells la venen en sèrio. De fet, la venen com la tercera temporada de Mandalorian.
Què collons? No, home, no. És un espagueti western amb embut Spencer. O sigui...
Però que tu te la vegis en clau de broma no vol dir que estigui feta. No hi ha bromes en aquest sentit. O sigui, a tu et fa gràcia...
Va sortir en Dani Trejo.
Però no estan posades per fer gràcia.
Sí, va sortir en Dani Trejo.
També surt aquest?
En Dani Trejo. Busca Machete.
O sigui, no, aquesta l'he vist, eh?
Sí, però Machete... Saps on surt la pel·lícula Machete? Va haver-hi una pel·li que van fer una pel·li com de double feature o triple feature amb el Tarantino. I entremig van agafar i van fer trailers de pel·lícules que no anaven a sortir. I una d'aquestes pel·lícules era el Dani Trejo, que és el típic mexicà aquest amb la cara marcada per la verola, amb un bigot així també mirant cap a baix, de tio malote, que es veu que és un tio superamable i supercarinyós i que tothom l'estima en el món de Hollywood perquè és supermaco, però es veu que és un expresidiari que es veu que havia sigut un mamporrero d'aquests de donar pallisses a la gent per la màfia mexicana, deixant-ho de banda. Doncs a l'home aquesta bellíssima persona, doncs es veu, li van fotre un d'allò que era Machete, el super, jo què sé, una pel·lícula d'estracanada. I llavors els fans van dir: volem que la fotis. I el mateix Dani Trejo no s'ho creia que anaven a fer la pel·lícula i la van fotre.
Ah, i el director és el Robert Rodríguez,
perquè és un tio de fotre estracanades.
Hi ha escenes del Mandalorian, Raül, que també són una mica... que fan peneta. Vale?
Sí, però
el
sí,
mateix
però...
Mandalorian, perquè no tenen l'èpica de la guerra de Star Wars.
Però tampoc la busca, la de Mandalorian, tampoc la busca. I aquesta sèrie tampoc. Però si jo no dic que hagi de ser d'una manera... Jo només dic que la sèrie és seriosa. De fet, quan surten els Hutts, spoiler també per qui no ho hagi vist, els Hutts els tracten de forma totalment seriosa i mola molt com ho fan. Vull dir, per això dic que no és una sèrie de broma.
Però,
sí, a mi la meva queixa és que és una sèrie seriosa que em treu totalment, constantment de la sèrie perquè hi ha coses que són ridícules, que són coses, per això, rodriguezades.
Però, Raül, una pregunta. Tu deus ser dels que es van queixar amb el retorn del Jedi quan van sortir els e-books?
No, també era més petita.
Sí, exacte, però és que és això, petit, llibre, Star Wars, o sigui, tens bookies... O sigui,
no tenia la queixa formada encara.
Clar, no havia començat a escriure el llibre al Book of Raoul. El Book of Raoul encara havia començat a escriure, però ara és una sèrie on, a veure, surt a la primera pel·lícula, surt un buqui. L'escena de la tarea...
Una cosa, Marc, compte que estàs fent una cosa... Que... No, un moment, compte que estàs fent una cosa que també feia la gent quan va sortir l'episodi 17 i jo deia que era una puta merda i tots us fèieu palles i anys després tots reconeixeu que és una puta merda.
Està bé, deixa'm veure.
No. Deixa'm acabar. La forma de justificar i dir que no és tan dolent és agafar les pel·lis originals i començar-les a criticar.
No.
I en lloc de dir, no, això és bo, és com dir, és dolent, però és que les originals també eren dolentes. Hòstia, però a veure un moment, llavors de què estem parlant?
No.
Però quan es diu Dylan, que us referiu a l'execució?
Jo no estic dient això.
Hi ha escenes de Star Wars que fan paneta també. O sigui,
el problema que diu el Raül, i això li dono la raó, i perquè quan passa en una sèrie ho passes malament, sobretot si t'agrada, és que passin coses que et facin sortir de la pel·lícula.
Clar, és això.
Que això és horrible. Això fa molta ràbia.
Sí, això sí que és veritat que no
és una cosa que no pots decidir, eh? És una cosa que no pots decidir.
No,
o sigui...
no, perquè no és un tema que et faci més gràcia, no? Que li vegis el truqui o no. Vol dir que ha passat alguna cosa que et fa anar
sí,
fora.
Clar, això passa molt a les pel·lis que intenten fer gràcia i no la fan, o que la trama és totalment seriosa, però ja que és el que li passa a aquesta. Però hi ha coses com The What the Fuck, que dius, saps? Que podria riure en un altre
to. La persecució a càmera lenta és allò que dius, uf, és que li pots fotre la música del Benny Hill.
Sí,
el problema és que quan tens una escena i li pots posar la música al Benny Hill, és dir, ah! Llavors li has de posar la música, li has de posar algo semblant a la música al Benny Hill.
Clar, llavors ho fes a cachondeo, si et dic, si jo a tope amb les coses de fer a cachondeo, no, si Star Wars, com qualsevol altra cosa, no és sagrada.
Això us pot passar en qualsevol tipus de pel·lícula. Jo estic veient una sèrie islandesa que es diu Trap. atrapats, que passa en un fiord d'un petit poble a Islàndia, ¿vale? No dono pistes, per si algú la veu, està a Netflix, i passa durant una tempesta que queden aïllats, ¿vale? Aquesta població. Hi ha escenes que ells en primer pla estan com enmig de la tempesta i els arbres del fons estan tots quiets. Dius, i quan veus allà dius, hòstia puta, no, que se te ve l'efecto.
I no pots evitar, és que aquestes coses no les pots evitar. Quan et treu
no, aleshores...
Però a mi això em passa amb Star Wars original, també, quan el Luke va a la cabanya del Yoda. Allò és pa, no.
Què dius? Què dius?
Ja, però aquí estem parlant de dues coses.
Jo és que veig allò i... No, madre mía.
Aquí estem parlant de dues coses. Primer, que la pel·li té 40 anys i per
tant, les efectes especials
que tu coneixes no són els que són. I l'altre és que ja sabem tots que tens un gust horrible, Magma. No et preocupis. Ja ho tenim tots i ja sabem que les coses bones no t'agraden, ho sap tothom i estimem igual, no et preocupis. Sí, sí.
Però...
Pues és això, simplement. Que, mira, ara que has posat un exemple d'una sèrie nòrdica. Hi ha una sèrie, crec que és a Netflix, que és a Alemanya, que es diu Dark. ¿Vale? Crec que en el seu dia va ser molt coneguda. Jo no tenia ni idea i la vaig veure fer cosa de mig any o així, pues perquè me la vaig posar. Són tres temporades. Em va encantar. Sí que té, és una sèrie de coses temporals pel mig que es va complicant. ¿Vale? Si no l'heu vist, mireu-la de bo. Es diu Dark. Fosc en anglès.
Dark.
Em va encantar. Sí que hi ha coses que dius, sobretot tal com la trama es va enrevessant, perquè acaba sent molt enrevessada la trama, que te la penses bé i dius, ui, saps per aquí? Però el to de tota la sèrie és uniforme.
Raúl, sí. Raúl, algo li passa al teu micro, pot ser?
No, algú li passa al teu, sapigui, no? Tomàs.
El meu?
Sí, el teu sí.
Perdoneu, vaig a posar un moment mute.
No, però ara ja no se sent res, Tomàs.
Doncs això, que és, i és una sèrie sí. Que... és que no us vull dir perquè és aquella sèrie que si expliques moltes coses estàs fent spoilers ja de saque i les guerres una mica. Però mantenen el to tota l'estona. Si jo no dic que la cosa hagin de ser, home, tant de bo fos sempre superlligat. Sempre parlo, al final acabo sempre amb Babylon 5. Si tu veus Babylon 5, tot i que tecnològicament s'ha quedat molt antiga, la trama és brutal.
Sí, sí, ho lliguen i foten un llaç.
Exacte, i és brutal. O sigui, a nivell de com fer un guió d'una sèrie, sobretot les primeres quatre temporades, que coses que estan passant a la primera o segona temporada tu no, potser no entens per què i després passa alguna cosa a l'última i està tot lligat, és collonut. Jo no necessito que totes siguin així, però que no em treguin, com a mínim que no em treguin. I a mi em passa amb Boba Fett que això, que jo cada cop el veig amb ell, doncs és que em treu
per cert, de la sèrie. Amb una Comic-Con li van preguntar en el director, en el productor de Babylon 5, perquè hi havia una batalla i li preguntaven que, escolta, exactament les naus Centauri a quina velocitat van perquè no sé què, i el tio se'ls va mirar i els va dir a la velocitat del guió. Punt! Sí. Van a la velocitat del guió. O sigui, a The Expanse sí que pots agafar i està segur que l'autor dels llibres s'ha agafat software de simulació orbital i ha muntat totes les simulacions necessàries perquè tot quadri. Però, no. De fet tenien com una conya el director de Babylon 5 i amb un director, no sé si de quina altra sèrie, però es veu que hi havia com una conya amb un ossito en l'altra sèrie. I en un dels episodis de Babylon 5 hi ha una nau destruïda i hi ha un ossitos flotant per l'espai. Que hi ha moltes més conyes pel món. Escolta una cosa...
Sí, però a banda d'això, és una sèrie que la trama està super ben tancada.
Dark.
Dic, o de... No, dic la Babylon 5.
No, Babylon 5 és una passada.
La Dark no és tan perfecta, però mola molt, fins a l'inici a final. A més, te n'adones que t'estan explicant una història que saben com la volen acabar, tot i que pel mig la lien molt, però bueno.
La gràcia de Babylon 5 és poder-la mirar de la tacada. O sigui, és una sèrie que està feta abans, diguéssim, en l'època d'aquella d'episodis, una darrere de l'altra, però és com si estigués dissenyada per l'època del binge, de mirar-te les 5 temporades una tacada.
Sí, perquè va ser dels pocs casos que ell sabia tota la sèrie que volia explicar i, de fet, quan la veus, si algú la veu ara... El canvi de la temporada quarta a la cinquena es nota perquè la temporada era la història per 5 temporades, per això es diu també Babylon 5. El 5 té molt significat a la sèrie, moltes coses. Però li van dir que li tallarien. Quan estava fent la quarta li van dir que això no està anant bé del tot i no farem la cinquena. Llavors a la quarta fica moltes coses tanca molt els, tanca els fils principals i llavors després li van fer la cinquena, que a més crec que va canviar de cadena, potser. Llavors la cinquena tanca molts fils, però dius, però la història principal ja s'ha acabat.
Exacte.
I és una mica per això, perquè li van tancar i va dir, no, si jo sé com ha d'acabar això i l'acabo. O sigui, que és la trama principal, l'acabo. I després va tenir sort que li van donar la cinquena i va acabar de tancar les altres coses que hi havia obertes. Però sí, des del punt de...
Potser s'hauria de fer un redirector's cut i rejuntar la quarta i la cinquena i fer...
Ja, el problema de veure-la avui en dia és que si ho intentes costa, perquè és de les primeres que es van fer en TGI. Llavors, en el seu moment era com molt molon...
TGI, què és?
Però, vull dir, amb efectes especials, però d'ordinador.
Ah, CGI.
I clar, s'ha quedat...
CGI.
Sí, i s'ha quedat antiquíssima, clar.
Bueno, però és que jo hi ha una, cosa, una pestanya, l'heu vist.
Star Trek, la nova generació, els van refer tots. Van agafar els efectes especials de la nova generació, sí. Els han refet tots.
I tot i això, Star Trek és una sèrie de l'espai que passa poc a l'espai.
Sí.
Passa molt en interiors. Vull dir que en això Babylon 5 era més, normalment era més exterior, perquè també s'estaven flipant, era com que ja podem fer efectes per ordinador, fem-los. I clar, canten bastant, però bueno.
Això és, aquest és el problema, per això s'han de fer remakes de les coses.
Escolta, hauríem de parlar el cartell i moltes ganes de veure-la.
Hauríem de parlar de Màfer abans temes. Que en Tomàs faci una bomba de fum?
No, queden dos temes. Queda les patents de Facebook que tu volies parlar.
És el mateix tema. És el mateix tema.
Un moment. Sí, i l'ús de bioreaccions per fer perfils. Però jo us diria el següent. Jo aturaria un moment, o sigui, diríem una mica a la falca de contacte.
Sí, posem la falca. Sí,
posem la falca. I exacte, i tornem de seguida.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Això no havia passat mai, oi, Raül? Tu i jo sols?
Pot ser que estones sí, ara, però potser alguna fa molt de temps.
Vegada, però... No, tinc memòria. No,
perquè normalment el Tomàs gairebé sempre hi és, llavors no...
Posa'm pau.
Ja que deia, ara hauríem de fer un programa supertranquil, sí. En plan programa de Garci o Cineclub.
Sí, allò, ràdio les dues de la matinada.
Exacte, molta pausa, molta tranquil·litat.
Jo crec que no, que el tema no dona de sí. No, veure, el tema és això, vaig precisament... doncs he escoltat un podcast que explicava que segur que no sé si és The Guardian o Washington Post o algun d'aquests que ha agafat i s'han dedicat a anar amb una pinta llegint-se les darreres patents de Meta respecte a temes de realitat virtual. I bàsicament el que han trobat són patents en les que volen utilitzar els sensors, diguéssim, de moviment, de micromoviment, de tensió, el que, sobretot seguiment de la retina i tot, per poder agafar i vendre't anuncis i poder agafar i perfilar les emocions i les reaccions de les persones, un usuari determinat, davant un contingut que estigui, un contingut, evidentment, en tres dimensions. És clar, i això jo ho trobo... ve a la ment, jo què sé, paraules com panopticon o com distopia...
Tot i que en el fons no és res més que portar allà, el que ja fan, hi ha moltes anècdotes del tema de màrqueting, però, per exemple, una de les més conegudes és que no me recordo, no sé si va ser Walmart, hi ha alguna cadena d'aquestes grans dels Estats Units que van començar a fer profiling dels seus clients ja fa anys per poder-los oferir, pues això, fer un tracte més personalitzat, promocions que els interessin.
Lo de la noia embarassada?
Exacte, i va arribar un punt que sabien quan una dona estava embarassada abans que la dona, perquè inconscientment, abans fins i tot de fer-se la prova, segons quins canvis feia les seves compres, sabien amb bastanta certesa que estava embarassada. Per tant, sí, jo no dic que no sigui super perillós, però vull dir que no és res més que portar ja la pràctica del món físic a un món virtual. No hi ha tanta diferència, estudien tot el que poden.
El cas d'aquest exemple és que un pare d'una noia de 16 anys, precisament, van rebre perquè rebien un catàleg personalitzat imprès. Rebien un catàleg personalitzat imprès i se'n va anar i el tio va veure que començaven a vendre-li bolquers i coses i bressols i coses, i el tio deia, escolta, que a mi fins ara m'estaven venent allò taladros i coses de grans d'anar a fer
el fric.
D'home, aquí, i aquí m'estàs aquí venent ositos i m'estàs venent això. Què és això? I se'n va anar cap allà i es va presentar la queixa. I al cap d'una setmana va tornar al Walmart i els va dir, perdonin, culpa meva, casa meva, la meva dona m'ha dit que havíem de parlar, que és el que seré avi, i que tenim...
Ensenyin bressols, que anem a buscar
embarassada
una.
A casa. I clar, però és molt frapant, perquè això havia sortit i estem parlant d'abans del machine learning, eh?
Sí, 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 sí.
Aquesta anècdota és simplement és anàlisis estadístics, estocàstics, purs i durs.
Què compra una dona embarassada? Doncs si tu comences a comprar aquelles coses, et fan... Era una barreja de coses, eh? Però és
profiling... Sí, 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 creació de profiling i tal. Però, clar, en aquest cas és, ja és una miqueta... No sé si és a Minority Report que passa. Em sembla que entra, que va el Tom Cruise, va entrant a botigues i el detecten, saben que és ell, i comença a rebre anuncis personalitzats, però un entorn 3D. O sigui,
jo això ho he vist en alguna pel·li. No sé si era Minority Report, però és veritat que jo això ho he vist en alguna pel·li.
Diria que és Minority Report, però bueno, és igual, és una de tantes. Però el tema és, si ja havíem sentit, per exemple, aquests, ho explicava el Tristan Harris, d'aquestes eines de profiling que analitzen quanta estona estàs amb el mouse per sobre d'una icona determinat, uh-huh. Aquí, quina resolució tens la pantalla, sí, llentor, sí. Quantitat de bateria que et queda. Sabeu que hi havia perfils et perfilaven en funció de la quantitat de bateria que tenies en el d'allò perquè indicava alguna cosa sobre el teu caràcter.
Segur que si ets més previsor, si ets més despreocupat...
Qualsevol dada que poden agafar, l'agafen. I en el mòbil també, de si feies scroll, si anaves amunt i avall... Miraven moltíssimes coses, però clar, en aquest cas ja estem parlant... Totes aquestes coses són coses que estàs fent voluntàriament. És a dir, tu estàs interactuant amb una interfície, estàs movent un mouse, estàs passant el clip per
però
una pantalla...
Ja sé per on vas, però tampoc era així.
Estem parlant de microexpressions...
Per exemple... Tu hi per anar també a coses més antigues, per no estar en això. El circuit en un supermercat no és aleatori.
Sí. No, és una putada.
De fet, tot
el supermercat, aquest que t'estimes, que et coneixes, que saps on és tot, i el cada N anys t'agafen i te'l canvien tot, i tu sabràs més.
No te'l canvien tot. Jo et puc dir que qualsevol supermercat que entris, de qualsevol marca, el darrer passadís, si tu entres normalment, si tu te'l mires del front, entres normalment per la dreta, d'acord? ¿Vale? El darrer passadís de l'esquerra de tot està la Coca-Cola. Sempre. Segurament. I si entres per l'esquerra, ja et dic jo que el darrer passadís del tot de la dreta està la Coca-Cola.
Això només canvia a França. A bueno, França, clar, alguna cadena francesa té la Coca-Cola amagada. Les aigües.
Perquè al final tot si un súper el que vol és que tu passis per tots els passadissos. I tenen súper estudiat com fer-ho. Llavors, tu entres sempre, tens el producte fresc, és una cosa que et crida l'atenció, que ja l'agafes i la portes, però l'article, això per la gent que no sàpigui, l'article que es ven més a qualsevol supermercat, jo conec dades d'Espanya, no crec que canviï molt als altres llocs, però és de llarg la Coca-Cola. I n'hi ha molts altres que també es venen molt. Llavors, què fan? Els articles que saben que en una compra familiar gairebé sempre cauen, doncs te'ls col·loquen d'una manera que t'obliguen a seguir un circuit. Mm. I això està estudiadíssim. I això és més antic que el cagar. Per això dic que al final... I és totalment inconscient, És totalment inconscient. O sigui, tu quan entres allà, tu no saps que et tenen estudiadíssim i que saben el que tu faràs. Vull dir, tu en cap moment has dit, vale, sí, agafa la meva informació de què compro perquè puguis fer això. Ells t'agafen la informació i ho saben. De fet, passaven moltes més coses, Però que no és sempre conscient. Hi ha moltíssimes coses que fem de forma inconscient que les fan servir des de fa anys els de màrqueting i els de comercial per vendre'ns coses.
Una de les coses que a mi em va sorprendre és el fet que els bolquers i la cervesa estan col·locats en llocs oposats. Perquè els senyors i les senyores que tenen criatures i que tenen que posar bolquers no se'n van al bar. Per tant, es surten la birra a casa.
Ah, i així t'obliguen a passar per les dues puntes, no?
S'has de fer tot el recorregut.
Ah, sí, sí, sí. És que
et fots unes passejades que t'hi cagues, és supersà.
Sí, no, no, per això, és que està tot muntat això, perquè sí, a dins de qualsevol supermercat, algú en un plànol ha fet un circuit. I, de fet, el van retocant, perquè després, clar, suposo que cada zona, cada barri, no sé què, doncs deuen coses... venen més d'una cosa, més d'una altra, llavors el retoquen. Però jo he posat l'exemple de Coca-Cola perquè aquest és gairebé infal·lible. Aquest sempre, i al final també estan les aigües, estan els vins, perquè també és una cosa que la gent, molts acaben volent passar per allà, les begudes alcohòliques, tota aquesta mena de coses estan cap al final, sempre, perquè t'obliguen a portar el circuit. No, els congelats, tot això, el solen posar en una zona bastant cèntrica. Vaja, sí, que hi ha molta norma d'aquesta que ens fan portar, ens tracten com a ramat, i jo simplement suposo que aquí Facebook està fent el mateix, però allà dins.
Però fixa't una cosa, quan algú dissenya un supermercat, ¿vale? Però de la mateixa manera que és com es dissenya un au, com se'n dissenya les aules, o es dissenyen els hospitals, o les presons...
No, home, jo vull pensar que un hospital o una aula està dissenyada de forma que sigui el més eficient possible. Al supermercat o qualsevol cosa està dissenyat de forma que et gastis el major
sí, bueno, la major quantitat de diners possible. No, però fixa-t'hi que, per exemple, quan això ho he explicat diverses vegades, i a l'UPC vam tindre que agafar i vam tindre que arrencar les cadires de les aules del campus nord perquè doncs, el Pla de Bolonya deia que s'havia de fer aprenentatge cooperatiu. I si tu has de fer aprenentatge cooperatiu vol dir que els alumnes han de parlar amb els uns amb els altres per fer coses. Això vol dir que s'han de girar per mirar-se. Si els tens amb les cadires clavades, no ho pots fer. En canvi, quan es va dissenyar el Campus Nord, quan jo estudiava, l'any 91 es va començar a construir, jo feia la selectivitat, vaig estrenar-lo per fer la selectivitat, els primers aularis, i clar, eren totes les cadires clavades.
Sí, perquè, jo quan vaig estar com si fos una grada. Una grada,
sí, exacte, com les grades, les sales de grades i les de dalt també cadires, d'aquelles cadires amb un reposabraços per poder posar la llibreta o el que tinguis, i així són les aules. Ara, mica en mica, doncs hem de començar-les a arrencar, fer les classes més petites, grups diferents, canviar el disseny perquè vols que passin coses diferents. I el supermercat, evidentment, el propietari del supermercat ha fet una inversió i té uns estocs i té unes coses i vol aprofitar-ho doncs, per vendre tot el que et pugui vendre. D'acord. Però ho fa, diguéssim, és a dir, si jo me'n vaig al Sorli de Vilassar de Dalt, de Vilassar de Dalt o el de Premià de Dalt, que són els dos que vaig, doncs, collons, estan servint a dues poblacions 20.000 persones possibles que poden passar per allà. Hi ha unes poblacions doncs, que vindran allà i el que vol és maximitzar el d'allò, del mateix que fa el meu sogre però amb el seu supermercat a Mallorca i no fa servir les tècniques aquestes, però ells més o menys dissenyen com ho tenen muntat. Vale? Però quan estem parlant del que fa Facebook és generar un entorn, en aquest cas un entorn 2D amb una pantalla de mòbil o amb una finestra web per manipular-te a tu. Sí. Específicament a tu. Llavors, clar, quan ho portem al metavers, estem dient, és dir, tu de cop i volta, quan vagis amb el metavers amb una situació en tres dimensions, es generarà un entorn de control com el mateix que fas al supermercat, però específic per tu.
Però perquè
és una trampa tremenda.
Sí, però perquè tu també estàs donant per fet que ho faràs tot allà dins. T'explico. El que estàs dient és el mateix que fa Amazon. Amazon, potser també t'agrada, saps aquella fila, que tot el que posa allà ens agrada? Però al final Amazon també està fet el profile, però només el té fet amb les coses que comprem o fem a Amazon.
Doncs, correcte.
En canvi, sí, la tinc, perquè a mi mai m'ofereix coses a Amazon de les que no compro mai a Amazon. Mai em surt fruit allà baix, per posar-te un exemple. D'acord? O coses... En el meu cas, per exemple, jo tot el tema de neteja de la llar no compro res a Amazon, tot i que n'hi ha molt. Llavors no em surt mai res allà baix, perquè Amazon no sap què compro jo de neteja de la llar. En el cas aquest de Meta, entenc que, clar, doncs serà igual que a Amazon. El que facis allà dins et faran un profiling molt bo. Però vull pensar que no acabarem amb un Ready Player One on només hi haurà un entorn virtual on tothom estarà allà dins. Que llavors sí que et podríem fer un profile de tota la teva vida, llavors sí que estaries venudíssim, eh? Però en el
correcte, fons... Sí, correcte, però fixa't que ara com ara, pel que... He fet una recerca molt... Allò, una hora a Google he estat. Una hora a Google de mirar reviews i tal, però actualment, gener de 2022, l'Oculus 2 és el millor dispositiu del mercat. Qualitat-preu.
Bueno, però el pots fer servir per jugar a videojocs. Vull dir que...
Sí, el pots fer servir, però
de fet, era l'ús principal fins avui en dia, és per aplicacions empresarials o per jugar a videojocs, eh?
Quin és el grau d'interès? Però per lo que jo he llegit, o sigui, no ho he fet servir, però entenc que amb l'Oculus, bàsicament, és sempre vas amb el login de Facebook. A tot arreu on vas.
No el tinc, no, però...
El que tinc entès és que si tu tens l'Oculus, et logues amb el Facebook. Però i a partir d'aquí pots jugar jocs i pots fotre el que tu vulguis, però hi ha Facebook pel mig.
Igualment, si
és així... és com tindre el Facebook Live per allà.
Igualment, si és així, que m'estranya, però si és així, hi ha altres marques que fan... Per això dic que hem de pensar una mica, surt una miqueta de l'ideari Apple de hardware i software van sempre units. Al final, tu, unes ulleres de realitat virtual les pots fer per moltes coses. Una pot ser estar entre un metavers, l'altra pot ser estar jugant a Star Wars Squadrons, saps?
Sí.
O a iRacing. Però... Llavors, al final, és un hardware que executa un software. Bueno, que en molts casos ni l'executa, perquè quan et connectes a un joc d'Steam, al final el joc l'està executant al teu ordinador, ¿vale? Com a mínim durant molt de temps, perquè no tenen potència per fer-ho. Ja dic, no sé exactament com funcionen les Oculus 2, però en general, si les llogies de realitat virtual és com un joystick de fa 30 anys. Vull dir, és un perifèric que et permet fer coses. Aquestes, òbviament, et permeten fer moltíssimes més. Però que no tot és allà dins. O sigui, com a mínim a dia d'avui, i la pinta que fa és que al final és una cosa que a la que li podràs donar molts usos. No és com les Google Glass, que al final era un hardware que et venia com amb un set de software ja fixa, integrat, i això és el que fa. Això va més en la línia de ser, si vols, pensa-hi com un mòbil, en el sentit de que tu allà pots executar moltes coses. I, de fet, avui en dia, fins fa molt poc, eren gadgets tontos, eren joysticks. No,
vale, però, Raül, jo en el que estic pensant aquí, jo estic pensant en 1995. En l'any 1995, quan estava, diguéssim, que la web sortia, van haver-hi molts intents, els més... que ens toquen més de prop, diguéssim, un és Microsoft, amb el Windows 95, com va treure una cosa que es deia el Microsoft Network. Tu et connectaves, tu et compres el Windows 95, no venia amb l'Internet Explorer, ni l'Internet Information Server, ni res, venia amb el Microsoft Network, on hi havia una sèrie de protocols específics de Microsoft per accedir a continguts que ja donaves, i tu entraves al Microsoft Network amb el Windows 95 amb un modem, i tenies una pàgina, i tenies una espècie de Yahoo en allà muntat, amb una sèrie de coses. De fet, el Bill Gates, recordem que en el seu llibre Camino al Futuro del 1995, treu el Windows 95 i treu el llibre Camino al Futuro, no menciona la web. Té que treure una segona edició el 1996, on parla de la web, i si no parla de la web el 1995, no és perquè no sàpiga que existeix, sinó perquè ell no està apostant, el està apostant, diguéssim, pel Microsoft Network, de dir, ei, això està molt bé.
Llavors, però la gent que vivia en aquest estat, tots recordem Infobia.
Exacte. Era el segon exemple que anava a posar. Sí, explica el que era Infobia.
Sí. Bueno, sí, Infobia era com per entendre's, com un intent de Telefònica de fer la seva internet.
La seva internet.
Després des d'ella et permetia connectar-te a la internet de debò, però també és que era tot molt jove, era molt poc user-friendly, però aquestes iniciatives, què va passar? Pues que amb el temps tot això va quedar arrasat, perquè simplement, la que està una mica més extès, tu veus que allò és posar-li portes al camp i al final pues, et passa per sobre.
Vale, però però en aquest cas, és dir, l'estratègia claríssima que té ara com ara Facebook, és dir, anem a muntar un entorn virtual o un conjunt d'entorns virtuals, no cal que sigui només un, vale? On, diguéssim, estiguin proporcionats per Meta, vale? o partners del Meta, passant a través dels protocols i a través dels mecanismes de Meta i dels dispositius de Meta. I en aquest cas, per això, o sigui, quan en comptes d'estar parlant de quins són els protocols, és a dir, en comptes d'estar parlant de quins són els protocols i quins són els estàndards per crear entorns virtuals, cadascú està intentant fer el seu propi estàndard.
Sí, però això és normal.
O sigui, perquè internament Facebook té Meta té les seves històries. És a dir, en aquest cas, és a dir, el que hem d'estar vigilant en els propers anys, és a dir, això que sembla que vindrà dels entorns, dels metaversos, vale? Seguint amb que recordem que per Neil Stephenson era distòpic. Presentava un entorn distòpic i la gent que estava sempre connectada en el metavers els diu gàrgoles. Els capturadors de dades per vendre els diu gàrgoles, que al final el protagonista acaba en modo gàrgola. Doncs el que ens trobem aquí és dir, en comptes d'això, és dir, no, un o dos, o és interoperable i cadascú pot hostatjar el seu poble o el seu terreny.
És que n'hi haurà diverses. I a més... Jo entenc, eh?
Exacte, n'hi haurà diversos.
No, però estàs donant per fet que això, que muntarà això a Facebook o Meta i que es quedarà i ja està.
Pensa no, quan... ell ho intentaran segur. Això
però
clar
que ho intentaran, però és com si mires 5 anys enrere o així, semblar que Facebook havia arribat per quedar-se i que Facebook seria la xarxa social, pràcticament l'única, s'ho menjaria tot i tothom estaria a Facebook. I en canvi, des de fa uns anys, a nivell demogràfic, no està entrant gent jove a Facebook. Jo no dic que estigui morta ni molt menys, però de fet però la companyia...
Encara tenen WhatsApp amb gent
jove. No, per això dic que com a companyia es diversifica perquè les coses que un dia semblen que allò és, saps, que està aquí forever i que no canviarà mai i que ja aquí estarem tots a dins, passen 5 anys i desapareix. Perquè apareixen mil coses més, doncs una tonteria com no vull estar a la xarxa on estan els meus pares, que és el que està passant molt a Facebook. O és perquè m'agrada més la fotografia i faig Instagram. Clar, ara Instagram més de Facebook, però no ho era. Vull dir, Facebook l'ha hagut de comprar. O jo què sé. O,
però ja fa molts anys que l'ha de comprar.
Sí, però vull dir que apareixen altres coses i el món canvia i no és perquè ara que estiguin com fent l'aposta per la realitat virtual, fins i tot encara que s'imposessin, això no vol dir que acabi... Per això et dic, jo no crec que acabem un Ready Player One on hi ha una sola cosa i tothom està allà dins. O sigui, això em sembla distòpic per nosaltres. I com a empresari em semblaria molt utòpic pensar que jo arribo aquí, saps, com que sóc el primer o el segon en fer un producte, la gent es queda aquí i es quedarà captiva per sempre perquè sí. Perquè no funciona així. Perquè MySpace va arribar abans que Facebook i semblava que era, saps, el GeoCities.
Sí.
Tothom feia servir GeoCities. Ara ja és molt abuelo cebolleta, això, eh? Però tothom feia servir GeoCities.
Que va tancar fa un any o dos. Ah,
I de cop i volta, en 2 anys va desaparèixer. Encara que ha trigat anys a tancar, eh? Però va desaparèixer. O Yahoo abans que sortís Google. O Netscape. És veritat que Netscape se la va carregar Microsoft per practicar monopolístiques amb l'Explorer, eh? Però dic que les coses canvien.
Llavors... Bueno, Netscape el que va fer va ser pivotar i convertir-se en Firefox. I mentre es va convertir en American Online. En l'Andresen no li va anar malament.
Bueno, però estava en una posició molt dominant i de cop i volta pues, va passar una cosa que no s'esperaven i el mateix Firefox has dit... El mateix Firefox ha passat per èpoques com superdominants, després gairebé va ser superresidual i ara torna a tenir una quota de mercat molt maca. Vull dir que al final les coses canvien.
Sí, però fixa't que els diners a Netscape regalava el navegador, però on fotia els calés era el servidor.
Sí, però mira...
Era el servidor i ells tenien... El que passava és que Microsoft regalava l'Internet Information Server, que era una castanya...
L'Explorer.
Però també... No, estic parlant del servidor.
Ah, de l'IIS, sí.
De l'Internet Information Server, i després hi havia, i després venia Apache molt fort. I llavors l'Andresen el que va entendre va dir, estic aquí, pivotar, crear fundació...
Això et dic, però que les coses canvien, eh? També quan, després de que desaparegués Netscape, semblava que Microsoft s'havia quedat amb els navegadors, perquè només estava l'Explorer. L'Explorer estava tot arreu, tot es feia només per l'Explorer. I després apareix a Google amb el Chrome, i va començar com a menjar-li quota i de cop i volta, passats uns anys, el dominant absolut era Chrome i havia relegat Explorer a res. De fet, Microsoft va treure l'Edge com un intent de fer una volta.
L'Edge tira i...
Clar, per això dic que al final les coses, encara que tinguis una quota de mercat brutalíssima, per mi això no vol dir que quedaràs per sempre, perquè és que la història demostra que no passa.
Sí, però en aquest cas, jo el que estic parlant és el que sí que tots tenim és IP... TCP.
Sí, però vull dir que fins i tot si Facebook fa alguna cosa així...
No, HTTP.
No et quedarà ja.
Vale? O sigui, HTML5... Tota la pila, hi ha una pila de protocols comuns. Vale? Una pila de protocols comuns a sobre d'on es construeix tot. Llavors, marxant cap al metavers, quan si hem de construir una web, un metavers, digue-li web 3, web 4, el que vulguis, necessitaràs un conjunt de protocols.
Però que això del metavers és com un iPhone. Tu, si vols construir una aplicació a l'iPhone, l'has de fer com a tio Apple i punto pelota. I només executarà l'iPhone. Però quan va sortir l'iPhone...
Doncs fins que no hi hagi protocols oberts i distribuïts i amb múltiples possibles implementacions...
No, però no cal, perquè igual que va sortir
no
l'iPhone...
No triomfarà la cosa.
No, però va sortir Android després. En plan, tu fas una plataforma tancada on només hi ha això, com que no tothom estarà allà, perquè no li agradarà a tothom, agafo i et trec una altra. I Microsoft perquè va fer molt malament amb Nokia, va matar Symbian i després va voler fer una cosa que encara ningú ha entès que va intentar fer Microsoft amb tota aquella moguda de Nokia i de Symbian i res.
Tenim que si ho hagués fet bé, segurament... Van fer Symbian... Va ser una cosa raríssima.
Molt mal fet.
I ho van fer fatal. Però jo
però
entenc
amb el que vull dir és que encara que sigui supertancat allò de Facebook, no vol dir que sigui l'únic. Si és supertancat, apareixeran diversos més. Perquè si hi ha tracció... i apareixen moltes més que ho fan. És que no és en plan que diguis no, saps? És que ningú més podrà fer realitat virtual, si això no ho ha inventat Facebook.
No, però fixa't una cosa. Els mòbils, al final, són finestres per accedir a la web o directament a la web o accedir a web services a través d'aplicacions dedicades.
O per jugar un joc en local. Vull dir, hi ha mil coses que pot
ser. Amb les aplicacions... I aquest joc pot ser local o pot ser... Però no són... No generen un espai nou. És a dir, el
home, sí, el web, els smartphones van generar un espai nou. Tot això és nou.
No, és un, no, el que, no, el que fan és una extensió de la mateixa web. El que fa no, el mòbil és una extensió de la web, amb un dispositiu...
Només estàs pensant en aplicacions client-servidor que es connecten a algun lloc. Als mòbils hi ha moltes coses que tu et baixes o executes i és el teu programa executat en local de tota la vida d'un ordinador.
D'acord, i muntat a sobre la xarxa. Sí, però fixa't, llavors estàs en aquest entorn local a la que tu vols agafar i muntar-te una activitat en xarxa i acabes a la web.
Sí,
o sigui,
però...
Una cosa és que tu dius, jo tinc una aplicació amb el meu mòbil, amb la meva calculadora, amb el meu rellotge...
Però que pot ser un món tancat, perquè si tu estàs al Fortnite, estàs al món del Fortnite. Si tu estàs a World of Warcraft, estàs al món de World of Warcraft, i per molt que estigui sustentat per una tecnologia que és comú, el que passa dit a World of Warcraft se queda en World of Warcraft, com si fos Las Vegas.
Correcte.
Vale? O amb el Fortnite, o amb el qualsevol altre.
Correcte, però...
Són entorns tancats, n'hi ha mil.
Vale, sí, però fixa't que el World of Warcraft o el Fortnite serien l'equivalent a una aplicació web. O sigui, jo puc estar dintre de l'aplicació Facebook o puc estar dintre de l'aplicació Twitter. Sí. Vale? Les aplicacions, en aquest cas és dir, les aplicacions de jocs online, aplicacions de jocs massives, és un espai nou. Aplicacions de jocs massives és un espai nou. La web és un espai nou. Els mòbils, no? Si els mòbils és un multiclient per accedir a jocs massius, per accedir a la web i per accedir a altres xarxes que existeixen.
Sí, però que tot això... Però tot
els
això accedeixes...
entorns 3D,
sí,
el moment, tipus moment, metavers...
Però un moment, però tot això que accedeixes al teu iPhone ho sap Apple. I tot el que jo accedeixo és al meu mòbil Android, ho sap Google.
Correcte.
Que és el rol que faria Facebook en aquest aparell. Tot el que tu facis en aquest aparell ho sabrà Facebook. Però és que Apple ja sap tot el que vas donar al teu iPhone. Però no tothom té un iPhone i no tothom està obligat a fer un iPhone i tu mateix no estàs obligat a fer-ho tot amb el teu iPhone. Tu decideixes
però
què fas i què no.
Apple no és el proveïdor, amb excepció d'Apple TV i Apple Music, no és el proveïdor dels continguts i els serveis als que tu estàs accedint.
Però perquè va tard.
És
però,
el que
però,
té el dispositiu.
Però està corrent tota hòstia per ser-ho. Vull dir, perquè simplement això s'ha dormit i està corrent tota hòstia per ser-ho. Però qualsevol dels altres, ja et dic, la mateixa Apple, la mateixa Apple està tallant serveis com si no hi hagués un demà, perquè sap què és el que ha de fer. I l'objectiu és que tu tinguis Apple Music, Apple TV... l'Apple TV vull dir el servei, que tinguis iCloud, o sigui, l'objectiu és que tinguis tots els serveis possibles, però és normal. Una altra cosa seria que tothom fa servir només els productes d'Apple i tothom, a més, ho fa tot per l'iPhone. Llavors sí que entres en aquest món distòpic en el que hi ha algú, sigui Apple, sigui Facebook o sigui qui sigui, que ho sap tot de tu. I llavors ja entrem a discutir si l'empresa és més o menys ètica, que és veritat que tractant-se de Facebook doncs no estaríem a la banda de l'espectre que volem estar.
No, i les patents que ha tret és bàsicament... les patents que ha tret és bàsicament de dolent de pel·lícula James Bond amb el
clar,
gatet.
Però que és que jo crec que no acabarem tots allà dins, ni fent tot allà dins. Això és el que vull dir, eh? No dic que, no, però... que el que facin no sigui el que dius tu no sigui veritat. Dic que no és tan perillós perquè... No, per això poso l'exemple de Ready Player One. És que no crec que acabem tots a un lloc, sigui de Facebook o sigui de qui sigui. Perquè és que històricament no ha passat mai. I cada cop que us sembla que passarà, dos anys després, mires enrere i dius, hòstia, saps com ha canviat el percal?
En el llibre de Stephenson, que per mi és el que té la millor metàfora del metavers, té... El que donava, bàsicament, és dir, el metavers és un espai on tots els usuaris s'autentiquen o no, o pseudo, de forma anònima o firmada, entren, i llavors, en funció de l'entorn, de l'espai físic en el metavers en el que tu estàs, hi ha un servidor determinat que t'està donant el servei i en allà hi ha unes regles concretes. Hi ha unes regles concretes. De la mateixa manera que tu mateix pots tindre el teu ordinador que tingui un espai físic dintre d'aquest metavers, que pugui interoperar i tu puguis oferir, permetre entrar gent o no entrar gent, i que la gent quan entra té uns privilegis, etc. Clar, si tu em dius, quan jo vaig al World of...
Però el llibre de Steve Edson, que passés Snow Crash, diu, perquè no ho estem dient, es diu Snow Crash. El llibre de Steve Edson, això és molt semblant a Ready Player One. Hi ha un entorn.
No.
Sí, és un entorn que tothom es connecta, que està després compartimentalitzat per ciutats o per zones amb diferents normes, però és un. O sigui, al final...
Però el Stephenson ja ho explica. És a dir, tu pots estar treballant en l'entorn, en el metavers, en local, en el teu ordinador desconnectat d'internet i estàs en el d'allò. Quan et connectes et pots moure a altres llocs i en funció de l'espai on tu et trobes, hi ha algun proveïdor de servei. El que vol dir que hi ha una interoperabilitat de serveis de localització, d'autenticació... Com?
O que el propietari és el mateix.
No, el que marca, el que explica l'Stephenson no és així. O sigui, ell diu, doncs, hi ha un bareto, que és on es feia es pega, i tot, hi ha un bareto determinat, que aquell bareto és del bareto. És del bareto i hostatjat per el servidor del bareto amb els dímons que corren en aquell bareto. I a més ho explica, perquè hi ha algun dels dímons que ell havia programat i per això pot hackejar i fer coses així. I ell, quan va al seu propi, a casa seva, està hostatjat en el seu servidor i amb el seu software, amb la seva implementació de referència. Jo el que dic és, podem tenir un o molts metaversos, de la mateixa manera que pot haver-hi la web i hi ha la dark web, però que hi ha uns protocols d'accés, d'autenticació, d'autorització, etcètera, etcètera, i poden haver-hi moltes implementacions i algunes siguin proporcionades, doncs, alguns espais, de la mateixa manera que la web hi ha Facebook i tot el Facebook està proporcionat per Meta, doncs, quan tu estàs a mossegalapoma.cat, doncs resulta que estàs en un servidor que paguem els senyors de Mossega la Poma amb l'ajuda dels mecenes de baixeta.
Sí, però fixa't
que... Correm nosaltres el software
i nosaltres sabem exactament quina és la PHP porta. Però tu t'estàs connectant a internet amb un aparell que no t'ha donat Facebook.
Correcte.
Per això et posava l'exemple d'Apple i de l'iPhone. ¿Vale? Perquè això que dius tu, clar, el preocupant és perquè, com que tot es fa a través d'un aparell d'ells i pel software d'ells, és quan et poden fer el profiling sencer. Però clar, és una cosa que el perill... Sí, però és el que t'intento fer veure, que és que quan fas amb un iPhone ja ho fas això. Ja estàs fent servir el hardware d'una empresa i tot el que s'executa allà, aquella empresa té accés. Però això no vol dir que tota la humanitat faci servir un iPhone ni que tu mateix tot ho facis a través del teu iPhone. Quan vas a comprar el Surly, el teu iPhone, més enllà de que et pugui estar espiant o no...
Pago amb l'iPhone moltes vegades.
Clar, però això és una decisió conscient teva, d'acord? Això és el que vull dir. Si no paguessis amb l'iPhone, o si l'iPhone el deixes a casa...
Podria pagar amb calés o fer servir la targeta...
Si l'iPhone el deixes a casa, Tim Cook no sap que has anat al Surly. Això és el que vull dir. Llavors, i si en lloc de tenir un iPhone tinguessis un...
Jo prefereixo fer servir una targeta N26 i pagar a través d'Apple Pay perquè el senyor de la caixa no sàpiga que ha anat al Surly.
Així, estic d'acord. Però veus per què estàs esquivant una altra?
Sí.
Hi ha molts grans hermanos, o sigui, i aquesta és una mica el que ens salva, que com però que n'hi ha molts i competeixen entre ells, no es creuen les dades. I jo crec que en aquest món virtual passarà igual. Hi haurà més d'un proveïdor, perquè ja et dic, és que el cas més gran per mi és el de l'iPhone, perquè quan va sortir va ser molta revolució, es va carregar tots els que hi havia, però ràpidament li va aparèixer un competidor. Perquè és normal, i de fet li va aparèixer més d'una, que pareix que dic, Microsoft va fer molt malament.
Molt però bé, no és tot una cosa que sapiguem.
Clar, però no és una cosa que diguis, com que he arribat al primer i tinc el millor producte, me lo como todo per sempre, perquè és que no funciona així. Històricament no funciona mai així.
Però
llavors, a la carta Facebook, hi haurà gent en Facebook i hi haurà uns altres que estaran amb un altre proveïdor i un altre amb un altre, i ja veurem les coses que es fan i les que no.
Però fixa-t'hi el que ha fet a Facebook en algun dels països d'Àfrica que han agafat i han donat internet condicionada, donen mòbils en Facebook i que tens internet gratuït si vas a dominis de Facebook.
Clar, però és marketing de tota la vida.
Marketing de tota la vida és de les drogues a la porta de l'escola.
Bueno, sí, això és el que en marketing es diu el customer acquisition cost. I què et costa que tenir un client? Pues aquí han fet un estudi de marketing i han dit donar-li el mòbil amb no sé què o no sé quants em costa tant. Aconseguir un client perquè t'import em compensa? Sí, ho faig. Però és que això és de tota la vida. O sigui, qualsevol empresa de màrqueting parla del cost d'adquisició de clients. I després ja et dic que hi ha algunes més ètiques i altres menys. Però que això és una cosa supernormalitzada. Quant et costa aconseguir un client?
El que dic és, Facebook intentarà aconseguir tota l'enxilada, és a dir, tindre el protocol, tindre les millors aplicacions i tindre el millor dispositiu. Actualment té el millor dispositiu i estan, i a més és de les, és potser l'única empresa, és potser l'única empresa que està competint en aquest espai on hi ha el fundador a càrrec. És a dir, Microsoft ara Microsoft ha comprat Blizzard la setmana passada.
Sí, però bueno, però un moment, però això trampa, perquè Apple no està el fundador perquè es va morir.
Bueno, vale, d'acord. Bueno, sí, sí, no. Compte si estigués el Steve Jobs encara estarien el doble d'alts els d'Apple.
Per això et dic que és simplement perquè
imagina't si haguessin tingut el Steve Jobs els d'Apple ara. Però els de Facebook tenen el Mark Zuckerberg, que això és un tio molt jove.
Sí.
És un tio molt jove i encara segueix pencant. O sigui,
I Amazon no té el fundador des de fa 2 mesos.
Exacte, però és que ni Amazon no té el fundador. No té el fundador,
però fa res, i perquè és més gran. Vull dir que això
perquè tampoc... Perquè té ganes de muntar-se festes disco fashion i fer-se fotos amb la xurri i tal.
Una vida molt complicada.
Tela les fotos de recién divorciado del Jeff Bezos, eh? Escolta,
telita,
eh?
Sí.
Tela marinera.
Per això, només, ja et dic, o sigui, si jo estic d'acord amb el que dius, simplement que dic, no soc tan catastrofista perquè no crec que es quedi allà. O sigui, Apple també va intentar ser l'única plataforma. Van a fer tot el judici contra Google pel tema d'Android. Si és que és normal, si és que això fan totes. I Microsoft
Facebook està ben col·locat. O sigui, el problema és que Facebook ho poden aconseguir. O poden tindre d'èxit.
Jo crec que simplement perquè
estem en aquest moment.
Molt èxit, sí. Però una cosa és tenir molt èxit.
I és molt dolent que aquesta gent tingui... Però allò, esclar, és molt dolent que aquesta gent tingui èxit perquè jo crec que molts dels problemes que tenim polítics actualment, Catalunya, Espanya, Europa, Estats Units, segurament a Rússia, possiblement a Rússia no, perquè ja tenen...
Ja sé per on vas, però jo
no... Però la polarització, o sigui, la desagregació i la polarització massiva que hi ha del discurs polític i de la capacitat d'entendre's en la societat respecte de tot.
Jo crec que això va mal. Jo crec que això no és culpa de Facebook, és culpa de l'ésser humà, perquè Twitter no és de Facebook i passa exactament igual.
No, són els incentius del capitalisme de vigilància.
Sí, però vull dir... I que l'ésser humà, en general, és així. O sigui, el que passa és que ara amb les xarxes socials...
Tens un conjunt, tens tres empreses molt importants, Google, Facebook i Twitter, que bàsicament viuen dels seus anuncis. I aquestes tres empreses...
Sí, no sé com ve de viu Twitter, però sí.
Com?
Que no sé com ve de viu Twitter. O sigui, Facebook i
Google està claríssim. No massa, però viuen, estan aquí, segueixen sent rellevants. I aquestes tres empreses guanyen més diners si aconsegueixen tindre més activa en la seva, tindre més estona a la gent allà. I, per tant, els seus incentius són sempre d'activar-los més. I així com els de TikTok no necessiten fer emprenyar la gent, els fan riure, els foten calents o foten el que siguin els de TikTok, aquests tres han de, o sigui, amb el YouTube, amb el Facebook, amb el Twitter, han de tindre la gent emprenyada. I tots els algoritmes són per agafar i potenciar les coses que exciten a la gent. I s'estan creant unes càmeres d'eco, s'estan creant les coses pels incentius que això genera.
Però és culpa de la humanitat. Aquests algoritmes no fan que això t'agradi. L'únic que fan és detectar què li agrada a la gent.
Sí, però en diferents... El tema és, les persones seran persones sempre. Però en determinades condicions, en determinades arquitectures de control i en determinats incentius, la gent es comporta millor i pitjor.
Sí, no t'ho estic discutint. Però jo només et dic
Les persones són persones i hi ha circumstàncies que les persones es comporten de manera meravellosa i que enamoren. I en altres circumstàncies, nosaltres mateixos podem ser uns gilipolles de collons. Llavors, el que jo dic és, el capitalisme de vigilància suportat per anuncis genera els incentius per generar les pitjors arquitectures de control per les persones que estan en entorns socials. I això genera una disrupció en el diàleg social, polític, internacional...
Però que no et dic que no, però que, això no pots aturar, o sigui, fent que l'empresa no ho faci, perquè si és que al final el que li crida és això en general, és que si no fa un, ho farà un altre. Vull dir, si el problema de base és que la gent... És que ja ho hem dit moltes vegades, és que la majoria de gent és gilipolles o és imbècil.
En el futur,
i en el passat. Vull dir, llavors...
el futur està mal repartit.
Només anar a qualsevol lloc, jo sempre ho dic el mateix, para't en un centre comercial o para't en un gran lloc on passi molta gent, t'asseus mitja hora i mires. I mira la majoria de gent que passa. Ja, és, mira, que, clar, Barceló... al final, posem... Ja et dic, després hi ha empreses molt poquètiques que s'aprofiten molt d'això. Però és que això no aturaràs, perquè sempre hi ha algú disposat a aprofitar-se de qualsevol cosa. Això és històricament, la història de la humanitat ha sigut així. El problema és que és la gent que pues, li agrada això. I jo, a vosaltres ens sorprèn, però és que a la gent li agrada això. I és molt difícil. És, que és com les audiències de la tele, quan diuen no, és que la tele no hauria de fer telebasura. Si jo estic d'acord, però és que si no la veies la gent no la posarien.
Raül, permet-me un moment. Una menció, una cosa que deia en Miquel Barceló. Per definició, el promig dels coeficients intel·lectuals de les persones d'una societat és 100. En Miquel Barceló sempre deia el 100 és un número molt baix.
I massa em sembla, eh? Però és que és així. Perquè
No, és per definició. O sigui, per definició, el 100... El 100 és el centre de la campana de Gauss. I en Miquel Barceló deia el 100 és un número molt baix.
És el que et dic.
I quan trobes amb un 100, dius, uf!
I contra això és molt difícil lluitar, perquè és que jo crec que tots tenim molt idealitzat la humanitat, perquè tu veus les coses que ha aconseguit la humanitat. Però el percentatge d'humanitat que aconsegueix coses és ínfim. Els altres les consumim. És veritat. Llavors, és com, jo què sé, a mi em fa molta gràcia, quan parles del tema, a més t'ho dic amb tu, que com que jo sé que tu no penses igual, t'ho puc dir, no semblarà això en plan sectari. És com li dius a algú que el típic que menja molta carn, jo sé que a tu t'agrada molt menjar carn, i li dius, i et ve el típic que et diu, com és? No, perquè nosaltres estem en plan, jo estic com legitimat a menjar-me animals perquè estic a dalt de la cadena. I el mires i dius, si tu a un bosc duraries 3 dies. Si tu la carn que et menges la compres en safates al súper. Sí, però ja et dic que no és el teu carrer, però hi ha gent que, com que s'autoconvenç, com plan de, jo és que sap, jo som els humans que hem aconseguit arribar a la Lluna. I dius, tu on has arribat tu? I ens falta a vegades aquesta visió de
si
com
a conjunt.
És una suma d'individualitats que dius, és que no, és que la humanitat no és el que ens sembla. I jo crec que pues, empreses com Facebook pues, aprofiten molt d'això. Que no hauria de ser, estic d'acord, però és que si no fos Facebook seria feedback. Perquè on hi ha una necessitat apareix un negoci. I...
Sí, però en aquest cas jo només volia aixecar l'alarma per dir Facebook està intentant quedar-se tota l'enxilada i el que necessitem anant cap endavant és dir, volem entorns d'aquests, segurament en realitat virtual, perquè no es pot evitar, anem cap aquí, ¿vale? I el que no sé si nosaltres, tu i jo, serem ja massa grans per aficionar-nos-hi. ¿Vale?
Sí, tu i jo som dels que n'apuntem ràpid a qualsevol merda nova.
Segurament ens apuntarem a qualsevol tonteria. Jo estic més pendent de la realitat augmentada, per això, eh?
Sí, això són coses complementàries. De fet, mira, de projecte de realitat virtual, hi ha un projecte de cripto que es diu Decentraland, que el token es diu Manà, que és molt xulo. Amb això no estic dient que això hagi de funcionar ni res, perquè al final, com tot el que està en la blockchain, encara és una mica primerenc i aquest projecte pot passar... Però, i n'hi ha més, també, que van en aquest sentit. Per això et dic que no creguis que només Facebook s'està movent en aquest entorn. Simplement, és Facebook, és molt conegut, tenen molt màrqueting i ja està. Però hi ha molta gent fent coses tant a nivell empresarial com a nivell de projectes descentralitzats. I ja veurem com acaba i totes les que hi haurà i tot. O sigui, jo, això no em preocupa. Em preocuparia si ho estiguessin fent els governs, perquè els governs sí que tenen formes de gairebé obligar-nos a que tots passem a parlar-ho.
Vaja.
Però mentre no sigui governs, a mi no em preocupa tant, perquè sí, hi acabarà molta gent dintre del metavers de Facebook si el fan, doncs segur que sí, però no crec que siguin ni la majoria de la gent, ni simplement seran molta gent, i ells faran molts diners, i aquesta gent estarà molt bé allà dins veient el Jorge Javier i a la no sé què en 3D, i seient virtualment al plató de Sálvame. Doncs segurament tot això anirà lligat. I què hi farem? Pues,
quina sort que no sé qui són aquestes persones que has dit, però bueno... I no sabria dir-te de quina color és la decoració del plató del Sálvame.
Ah, no, això tampoc, però com que porta tant de l'antena... I dic Sálvame per no dir... com allò que va en una illa també, que també és un reality. No és la Isla de las Tentaciones, que crec que és allò més de folleteo.
Anaven a una illa, no els de Perdidos, els de Lost?
Sí, és que els Perdidos, però no és Perdidos. Supervivientes. Pues hi haurà gent que entrarà en una mena de realitat virtual on estarà amb aquella gent allà en Supervivientes pues, fent les gilipollades que facin i el que fa, o sí, veient sí. El Gordon aquest, el cuiner, també fent un programa d'aquests de cuina. Jo què sé, saps? És que al final... No, estic convençudíssim que no acabarà un sol entorn i tothom passant per l'aro. Ja et dic, si no, hi ha governs pel mig. A mi em fa molta més por quan són els governs els que es posen pel mig. Perquè aquí sí que ens poden
obligar. Però fixa't una cosa, que amb el streaming de vídeo pràcticament ens hem quedat en una plataforma. Ha tingut que venir Twitch i amb un nicho molt específic.
Sí, però creixent un munt, és el que et dic, que quan hi ha una, quan hi ha una, en apareixen més sempre, i li donant-li una volta més. I ara mateix...
Li has de donar una volta.
Clar, però és, vull dir, és que ha passat sempre, i per això et dic que no, en això no estic preocupat, però perquè jo crec que ara passarà més.
Jo porto 20 anys, diguéssim, fent recerca en temes d'interoperabilitat en entorns educatius, doncs clar, em preocupa en aquest cas la manca de dir, no estic sentint a parlar, diguéssim, quin és el protocol? No em diguis de quina és la plataforma ni quin és el... Digue'm quin és el protocol, quins són els protocols d'interoperabilitat per jo autenticar-me, per jo poder entrar... O sigui, em preocupa més de dir això. L'únic lloc on ho he vist és això, és quan parla la gent de Web3, et diuen, normalment et diuen, tenim un token i tenim un protocol i tenim poques coses construïdes al damunt. Uh-huh. Perquè estan muntant tokens i protocols descentralitzats i aquest tipus de coses. Llavors, em semblen més interessant perquè són el tipus de coses que tècnicament jo he estat treballant els últims anys.
Sí, i està menys controlat. A mi també, per això t'he posat aquest exemple. Jo en aquest sentit estaria tranquil, que fer-ho pot fer el que vulgui, però serà un player i ja està. No.
Llavors, jo crec que és una...
O sigui, el mateix WhatsApp. Sí, WhatsApp és de Facebook, però WhatsApp no és l'única aplicació de messageria del món. És que n'hi ha moltes funcionant i que li han donat la volta. O sigui, Telegram fa coses que no fa WhatsApp, Signal és un altre tipus.
El problema és que és l'única companyia de missatgeria que fan servir els grups de les escoles.
Aquí, però hi ha països que WhatsApp és residual. Això vull dir que el món és molt gran.
Aquí has d'estar, aquí has d'estar a WhatsApp perquè els grups de mames i papes de les escoles estan allà i no pots no estar-hi.
Sí, no, per això dic, perquè és el que s'ha ficat aquí. I tots portem WhatsApp. Jo, de fet, d'aplicacions de Facebook, jo no porto ni l'aplicació de Facebook ni la de Instagram al mòbil, però la de WhatsApp l'he de portar.
Jo és que no tinc... Jo ja vaig borrar els comptes d'usuari.
Sí, no, però ja dic, no els porto perquè no els faig servir, però vull dir, WhatsApp sí que em porto, perquè dius, tothom fa servir WhatsApp. Bueno, doncs també porto Telegram, també porto Signal, i amb tothom que puc no parlo per WhatsApp, però amb qui no, doncs parlo per WhatsApp. Però hi ha moltes alternatives, i jo crec que amb tot passarà igual.
Bueno, escolta, doncs jo crec que és una forma fantàstica d'acabar. Avui només hi ha una proposta, que és aquesta sèrie de llibres que jo us deia, el Bobbyverse, el sèrie llibre del Bobbyverse. El primer llibre es diu We Are Legion, entre parèntesis, We Are Bob, que és una space opera d'aquestes bones. Busqueu això, busqueu We Are Bob i quatre llibres fantàstics de ciència-ficció, space opera, moderna, ben parida, i no tenim res més. Tenís alguna proposta? La sèrie aquesta Black... La
sí,
sèrie
de tant. No, per això hem anat fent-ne, perquè hem recomanat Babylon 5, hem recomanat Firefly, si no l'han vist, Dark, Foscor, que més hem recomanat Boba Fett, hem fet bastanta llista de coses.
Jo crec que el Boba Fett s'ha de veure.
Sí, home, sí, clar, crec que s'ha de veure. És simplement que em fa ràbia que em treu, per això, que estàs veient la sèrie i hi ha coses que t'agraden i que m'hi volta, pum.
Té una part de vida.
Clar, i és com si sortís la mà del Robert Rodríguez de la tele i em fotés una hòstia a la cara, saps? I és com dir, hòstia, què ha passat aquí? Deixa'm tranquil, que vull veure la sèrie. I a la mínima, pum, un altre cop. I em va traient, i no em puc evitar.
El futur és que els capítols que més m'han agradat són els que no estan dirigits per ell.
Sí, però això passa... A veure, però té que ser bastant que està darrere. És el que dius tu, al final surten els seus amics i
és
tot és super seu, és molt seu, tot. Ja està, no... I que potser l'actor ni l'ha escollit ell, potser... Perquè jo hagués fet un recast, ja sé per què és l'actor, ja és perquè és l'actor que va fer de Jango Fett i l'han volgut una continuïtat.
I la veu, i he posat la veu a totes les clones
sí,
en anglès.
Sí, però jo hagués fet un recast, perquè dius, pues, s'ha fet gran, què hi farem? La pel·li de Han Solo no van agafar el Harrison Ford tenint 80 anys, doncs van buscar un noi de 20 que se li assemblés una mica, doncs jo hagués fet una cosa igual.
Que no se li sembla massa, però bueno.
Però bueno, per això el vesteixes igual i ja està. I com a espectador...
I et posa la tofa i...
Clar, i com a espectador t'ho creus i no passa res. Sí, és això.
Suspensió de l'incredulitat.
Correcte.
Suspensió de l'incredulitat.
Exacte. O sigui, per què les naus de Star Wars entren ni per espai? No ho sé, però ho fan i ja està. Mentre sigui coherent durant tota la sèrie, ja a mi ja m'està bé.
Van a la velocitat del guió.
Exacte, ja està. I la que es feien en parsecs. O sigui, barrejaven velocitat i distància i no passava res.
Mira, escolta, que són les 4, ens hem tirat tu i jo sols 46 minuts. Clar, no està malament, eh? Si
no
hi havia instàncies anteriors, però millor serà que no ho repetim. Vinga, m'ho seguis. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Aturem perquè jo haig de marxar. Qui li dona l'estop?
Ha sigut molt bo en Magma tenint que mirar les referències frics.
No, tinc una, dos, tres, quatre, cinc, sis...
Espera, que aturo, que aturo. Aturo la gravació.